Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta ja 23ª edició de l'Eixample Esports, la setena d'aquesta segona temporada aquí a Eixample Barcelona Ràdio, on com cada setmana us aproparem, us informarem del bo i millor que ens han deixat els equips del nostre districte, els equips del districte de l'Eixample de Barcelona. Com sempre, en aquesta 23ª edició, en aquest, com dèiem ja, 7è programa de la nostra segona temporada, repassarem els resultats dels marcadors d'aquest passat cap de setmana de l'11 i el 12 de novembre del 2023, i ho farem com sempre parlant dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'Esquerra de l'Eixample. Parlarem també del paper dels juvenils A, de les altres dues entitats del nostre districte que es dediquen exclusivament al futbol sala, al futbol base, volíem dir, del futbol sala en parlarem després, al futbol base, com són el Club Futbol Don Bosco i la Unió Barcelonista Catalònia, i com dèiem, com ja apuntàvem, com ja se'ns escapava, parlarem també, anirem cap al Santa Isabel de futbol sala de la mà del Club Futbol Sala Eixample. Tot i que comencem una vegada més amb aquest vèrtigo dudós i amb alegria una nova edició de l'Eixample Esports, estem tristos, estem decebuts, estem enfadats aquí a Eixample Barcelona Ràdio, aquí a l'Eixample Esports, perquè per primera vegada des de que vam arribar la temporada passada aquí al programa necessitem començar d'una altra manera, no parlant d'esport, sinó parlant d'incidents. I és que com veurem al llarg d'aquest 23è programa, d'aquest Eixample Esports, van haver-hi una sèrie de problemes que van fer que molts dels equips del nostre districte, especialment els que jugaven com a locals al camp de futbol de l'escola industrial, especialment els equips que jugaven més tard, és a dir, per exemple, els amateurs, com veurem, del Futbol Club Esquerra de l'Eixample, no van poder disputar els seus partits a causa d'uns actes vandàlics que van succeir aquesta setmana passada a les instal·lacions de l'escola industrial. Aquesta setmana passada, com dèiem, entre el dijous i el divendres per la nit, es van robar fins a 200 metres de cablejat de les torres de llum de l'escola industrial. Per tant, aquest va ser el motiu pel qual no es van poder disputar a partir de les 6 de la tarda, on ja falta la llum solar, els partits i quedessin suspesos tots ells. A més, a causa d'aquesta incidència, a partir de les 5:30 durant aquesta setmana tampoc s'han pogut dur a terme els entrenaments. Seguim esperant notícies, per a que tant de bo la setmana vinent estigui tot arreglat per a que els equips puguin disputar els seus partits. Sortosament, pel que fa als dos equips amateurs del Futbol Club Esquerra de l'Eixample, aquest cap de setmana juguen com a visitants, per tant, sí que podran disputar, si tot va bé, el seu partit, però casualitats de la vida, aquest passat cap de setmana ho havien de fer com a locals. Per tant, com ara veurem el resum inicial del programa, no podrem parlar de dos d'aquests resultats i d'un tercer dels juvenils que descansava. Per tant, amigues i amics, només podrem parlar de tres resultats a banda de totes les alegries que, com sempre, ens porta el Club Futbol Sala Eixample, però dels equips de futbol 11, sobre la gespa artificial, només podrem parlar de tres resultats. Tot i això, ens anuncien, ens comuniquen des del mateix club del Futbol Club Esquerra l'Eixample que durant aquesta setmana ja s'han vist operaris treballant a sobre del terreny, és a dir, amb aquests cables de les torres de llum. Per tant, esperem que ben aviat es pugui solucionar aquest problema i que tots els equips puguin començar a entrenar novament als horaris que tocava i puguin disputar tots els seus partits. Els que sí que ho van disputar van ser tres, els anirem anomenant i ho anirem repassant al llarg d'aquesta 23ª edició de l'Eixample Esports, però us he de dir, com sempre fem un petit spoiler a aquesta part inicial, que no ha estat un bon cap de setmana, en cap dels sentits. Ho dèiem pel que fa a aquests incidents que dèiem amb els cablejats de les torres de llum i també per als resultats, perquè dels tres partits que es van disputar els equips de l'Eixample només van poder sumar a favor un empat. Ara veurem quines van ser aquestes circumstàncies, però com cada setmana comencem el nostre repàs per la segona catalana. Anem cap al grup 2, on en aquesta desena jornada el nostre representant d'aquesta categoria, el recent ascendit amatera de la penya barcelonista Anguera, el conjunt dirigit per David Garrido, que venia amb molt bona dinàmica, malauradament no va poder seguir amb aquesta. Venia de guanyar per 5-2 el cap de setmana passat a un rival directe com és l'Atlètic Sant Pol. Doncs aquesta setmana fora de casa no va poder fer la mateixa sort, derrota en aquest cas al camp de l'Unión Deportiva Molinos. Resultat final: Unión Deportiva Molinos a 1, penya barcelonista Anguera a 0. Derrota per la mínima en un partit molt ajustat i molt competit, on s'hi van arribar a veure fins a 6 targetes grogues, totes elles a la segona part casualment, i segurament fruit de lo apretat, no?, que estava aquest marcador, i també el joc a sobre del camp. Un gol, el de Aitor Rodríguez per als locals, per a la Unión Deportiva Molinos, que va arribar ben tard, per tant pràcticament hagués pogut sumar per segona setmana consecutiva amb un empat a 0, però malauradament els homes de David Garrido al 83 van encaixar un gol de Aitor Rodríguez, que com dèiem posaria aquest 1-0, que finalment acabaria sent el resultat final. A més, una derrota al camp del que ara mateix és el desè classificat amb 12 punts, 6 menys que els que té el nostre representant. Per tant, derrota dura, pot ser inesperada o no, sabem que està la cosa molt apretada, però en qualsevol cas, derrota dels de David Garrido, que tot i això es beneficien de que cap dels seus perseguidors per darrere va aconseguir la victòria. De fet, el desè classificat, el Molinos, és el rival d'aquesta passada setmana, el primer que ho aconseguia. És a dir, que des del 6è fins al 9è classificat, cap d'ells va aconseguir la victòria. Això fa que la matera de la penya barcelonista Anguera només perdi una posició en detriment de la Metlla Vallès. No, perdó, en perdi fins a 2, però no es desenganxi molt lluny del liderat, tot i això. Cinquera posició amb 18 punts per al conjunt groguet, per a la matera de la penya barcelonista Anguera, però tot i que no es desenganxa, no van fallar els equips de dalt. Recordem que la penya Anguera la setmana passada era co-líder, era la gran notícia d'aquest Eixample Esports de la setmana passada. Doncs ara cau fins a la cinquena posició, però la bona notícia és que tenen el liderat del Club Futbol Singuerlín, que com veurem ara el repàs de marcadors no falla, a només 3 punts, i a 2 punts tenen la segona i tercera plaça, i a un puntet només la quarta posició, que amb la seva victòria ara mateix l'ocupa el Club Futbol Ametlla Vallès. Anem a veure doncs els resultats de tots aquests equips en aquesta desena jornada del grup 2 de la segona catalana. Unió Deportiva Molletense 2, Unió Esportiva Vilassar de Mar B 0, Unió Deportiva Cirera 1, Club Esportiu Canyelles 1, Club Futbol Les Franqueses 4, Club Atlético Iberia 1, Cabril 0, Ametlla Vallès 2, Premià Club Esportiu 2, Club Deportiu Masnou 4, Atlètic Sant Pol 1, Penya Barcelonista Barquino 1, Club Futbol Singuerlín 1, Club Futbol Martorelles 0, i per últim la victòria per 1-0 del Racing Vallbona davant el Club Deportiu Malgrat. Baixem una categoria, anem des de la segona fins a la tercera catalana, concretament a la novena jornada del grup 9. No canvien de samarreta, seguim amb els colors groguets, amb el color groc de la penya barcelonista Anguera, però anem a veure què va fer aquesta setmana l'amater B del conjunt groguet, el conjunt entrenat per Ivan Parra, que segueix sancionat per pensar de l'expulsió des de fa 2 jornades. Per tant, un conjunt que va tornar a ser aquesta setmana dirigit per Ramon Parra. Doncs aquí és on veiem l'empat que podrem explicar dels nostres equips en aquesta edició de l'Eixample Esports. Empat a 1 a casa, va fer sort en aquest cas la penya Anguera de que no hagués de disputar el partit com a local a l'Escola Industrial. Recordem-ho que juguen a l'Escola de l'INEF de Montjuïc, i això va fer que els de l'Eixample poguessin jugar i empatar a casa. Resultat final: penya barcelonista Anguera B 1, Club Esportiu Olímpia Viaró 1. Els de Ramon Parra van haver de remuntar, ja que al minut 25 Joan Domènech avançaria a l'Olímpia Viaró al marcador, i no seria fins a la segona part, al minut 52, al 7 de la represa, on Jaume Bercial establiria l'1-1, que finalment acabaria sent el resultat definitiu entre tots dos conjunts. Un conjunt groguet, el de l'Eixample, molt més contundent. Va veure fins a 5 targetes al llarg del partit per una de l'Olímpia Viaró, i val a dir-ho, que el dorsal nou dels nostres representants, Joan Cordón, que havia entrat a la segona part per buscar la remuntada, malauradament el que va acabar trobant va ser una targeta vermella al minut 89. Per tant, els de l'Eixample que van jugar l'últim minut del partit i el descompte amb un home menys no va interferir, però en el resultat, empat a un, com dèiem, entre l'amateur B de la penya barcelonista Anguera i el club esportiu Olimpia Viaró. Un marcador que fa que els de l'Eixample continuïn mirant més cap amunt que cap avall, quarts classificats amb 15 punts amb aquest empat després d'haver perdut la setmana passada davant d'un dels líders del Montpau, que tampoc ha fallat aquesta jornada com tampoc ho ha fet la Unió Deportiva Pastrana. Tots dos segueixen líders, ara veurem els seus resultats, amb 22 punts. Tercer classificat el Club Futbol Altamora amb 19 punts, que després de moltes jornades va tornar a trobar el camí de la victòria, tot i que sofrint al camp del CUE, un CUE, el Camp Buixeres, bé, que encara no ha sumat. I en 15 punts, en quarta posició, trobem a l'amateur B de la penya barcelonista Anguera. Per tant, dit d'una altra manera, tenim a 4 punts la tercera posició i compte que s'escapen una miqueta a 7 punts ja el liderat que ocupen el Pastrana, la Unió Deportiva Pastrana i la Unió Deportiva Montbau. I com dèiem, en aquest grup nou de la tercera catalana, en aquesta novena jornada, havia de disputar el seu partit el conjunt dirigit en aquest cas per Carlos Encabo. Estem parlant de l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample, havia de jugar a casa a l'Escola Industrial contra la penya barcelonista Barquino. No es va poder disputar aquest partit, com ja hem dit, pels incidents que van haver al cablejat elèctric de les torres d'il·luminació de l'Escola Industrial. Per tant, partit ajornat de l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample, que veu com el supera el Sarrià a la classificació i compte perquè seria bo recuperar aquest partit i poder sumar de 3, ja que així s'allunyarien una mica els fantasmes del descens. I ara que ara mateix som tercers amb la cua amb 9 punts, Martinenc segon per baix amb 2 punts i el Camp Buixeres, com dèiem, cué amb 0, però la cosa està molt comprimida i es podria pujar amb una victòria fins a la 11a posició que ara mateix ocupa el Vall d'Oreix B. I a més s'avançaria a un rival directe ara mateix com és la penya Barcelona Universitat Barquino, el rival que dèiem que té només un puntet més que els negri i vermells, que el conjunt la matera de l'esquerra de l'Eixample. Canviem de grup, anem al grup 10 de la tercera catalana, on en aquesta novena jornada haguéssim explicat també el partit de l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, però com ja hem dit, els dos conjunts amateurs, els negri i vermells, dels blanc i negres, perdó, que crec que abans ja ho he dit malament, està més jo al Santa Isabel que a l'Escola Industrial, volíem dir els blanc i negres, els conjunts de l'esquerra de l'Eixample, no van poder disputar els seus partits, tampoc ho va fer l'amateur B, el conjunt dirigit per José María Soldevila, que, com dèiem, havia de jugar a casa davant l'Atlètic Poblenou. Recordem la situació classificatòria de l'amateur B, però abans, amigues i amics, que ja ens havíem despistat, tornem un moment al grup 9 de tercera catalana perquè no havíem repassat la resta de resultats i marcadors dels rivals, que hem dit que la part alta estava molt apretada i no fallaven els líders, però se'ns havia passat repassar-ne els seus resultats. Ara tornarem al grup 10, però ràpidament repassem els resultats del grup 9 de tercera catalana. Club Futbol Barceloneta 2, Futbol Club Vall d'Oreix B 1. Com dèiem, l'empat a 1 de la penya barcelonista Anguera B davant l'Olimpia Viaró. Més marcadors, empat a 2 entre el Sarrià i el Martinenc B. Més resultats, Chacarita 0, Unió Deportiva Pastrana 1, un dels dos líders que, com dèiem, no falla. El Camp Buixeres B 0, Alzamora 1, victòria s'oferta un Alzamora que recupera els 3 punts, però que li costa el camp del CUE. Més marcadors, la Florida B 1, Sant Ignasi 2, i per últim la victòria també sofrida fora de casa de l'altre líder del Montbau per 0 gols a 1 al camp del Club Futbol Sant Adrià. Ara sí, passem al grup 10, és a dir, que passem de parlar dels dos conjunts que dèiem de l'Eixample, l'amateur B de la penya barcelonista Anguera i l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample. Parlem de l'amateur B dels blanc i negres, que com dèiem no va poder jugar el seu partit davant l'Atlètic Poblenou, i això fa que no hagués pogut moure's cap amunt ni cap avall a la classificació, per sort, perquè no van fallar. Recordem que eren cinquens classificats els de l'Eixample amb 14 punts i segueixen aquí, perquè val a dir que cap dels quatre primers classificats no va fallar, mala notícia per mirar cap amunt, però el que són les coses, cap de la resta de classificats que tenim ara mateix per sota, és a dir, des de la sisena fins a la setzena posició, cap dels conjunts va aconseguir guanyar. Per tant, els de dalt van fer la feina i ja veiem que els de baix els està costant una miqueta més. Això ha fet que els de l'Eixample no hagin perdut la posició, de moment cinquens classificats, i evidentment que mirin aquest partit que tenen pendent davant l'Atlètic Poblenou amb ganes de sumar de 3, ja que el Poblenou és 12 classificat amb 8 punts i els de l'Eixample són cinquens classificats amb 14, ara mateix a 10 punts del liderat que ocupa el Club Futbol Lloreda, i el que tenen més a prop és a 4 punts la quarta posició que ocupa, l'agrupació esportiva Bon Pastor. Tot i que el conjunt de l'Eixample no pogués disputar el seu partit, anem a repassar també els resultats d'aquest grup 10 de tercera catalana en aquesta novena jornada. Agrupació esportiva Bon Pastor 3, Deportivo Paraguay 0, Cerro Club Deportivo 2, Club Futbol Bufalà 0, Young Tàdem Badalona Sud Associació Esportiva 2, Unió Esportiva Cèltic A 2, Club Futbol Arenys de Mar 2, Fundació Club Esportiu Júpiter A 2, Escola Esportiva Guineueta B 1, San Lorenzo Catalunya 0, La Salut Peregol 1, Unió Deportiva Montsant de la Peira 1, i per últim el Sant Genís Penitents 2, Club Futbol Lloreda 4. Aquesta victòria al camp del Penitents a Barcelona del Lloreda, com dèiem, fa que continuï líder amb 24 punts, 9 jornades, 8 victòries, 0 empats i només una derrota. Per tant, déu-n'hi-do del gran rendiment que està oferint el conjunt del Lloreda, que només ha perdut fins ara un partit a casa i ho va fer davant del Club Futbol Bufalà, la resta de partits, com comentàvem, tot victòries. Passem del futbol amateur cap al futbol base, anem per tant a la segona divisió juvenil, on al grup 20 hi trobem dos dels nostres representants aquesta temporada, i a la setena jornada, el primer que volem dir, comencem pel Club Futbol Don Bosco, és que com ja vam avançar, és una llàstima que li toqui descansar aquesta jornada, perquè estava molt bona dinàmica. El Don Bosco és tercer classificat amb 16 punts, però com dèiem, li tocava descansar aquesta jornada. Aquí, per tant, és el tercer equip que dèiem que no havia pogut jugar aquest passat cap de setmana. El que sí que ho va fer, i malauradament va tornar a perdre, és el conjunt, el juvenil A de la Franja Blaugrana, el conjunt de la Unió Barcelonista Catalunya, que va perdre fora de casa en aquesta setena jornada del grup 20 de la juvenil segona divisió. Resultat final: Escola Coiblanc Torrassa B 4, Unió Barcelonista Catalunya 2. Val a dir que semblava que els de l'Eixample, el conjunt dirigit pel tècnic de la Franja Blaugrana, per César Ribas, semblava que tornarien a sumar, recordem-ho, que estaven fa unes jornades amb una bona dinàmica, ara venien ja de perdre el derbi contra el Don Bosco per 0-3, que ho explicàvem la setmana passada. Doncs semblava que podrien refer-se'n, ja que al minut 8, ben aviat, Martí París avançaria al Catalunya i només 10 minuts després Marcel Espinàs, al 18, posaria el 0-2. Per tant, començàvem molt bé les coses, qui ho anava a dir, que el resultat real final seria el que hem avançat abans, aquest 4-2. La remuntada de l'Escola Coiblanc Torrassa es començaria a produir, es començaria a iniciar ja abans d'arribar al descans, ja que a 2 minuts per al descans, al 43, Alexander Cordero Castillo marcaria el seu primer gol, i només 2 minuts després, al 45, cop dur, just abans de marxar cap al túnel de vestidors, Hugo Vidal establia l'empat a 2. A la segona part, val a dir que el Catalunya es va veure molt afectat per aquests dos gols tan repentins abans del descans i no van acabar de sortir les coses per al conjunt de César Ribas als segons 45 minuts, ja que al minut 66 Alexander Cordero Castillo marcava el seu segon gol particular, en aquest cas des del punt de penal, des dels 11 metres, i a 11 minuts per al final, al minut 79, marcaria el 4-2 Julio Ángel Pérez. Per tant, nova derrota del conjunt de la Franja Blaugrana, que fa que estigui en una posició complicada. La classificació és quart per la cua, 12, amb només 4 punts, els mateixos que el 13è classificat i compte perquè a la cua el 14è, el penúltim, té 3 punts i de moment tanca amb 0 punts en 15a posició la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic. Bé, pel que fa al Don Bosco, com dèiem, encara que no hagi jugat aquesta setmana, 3è classificat amb una grandíssima dinàmica amb 16 punts, 6 jornades, 5 victòries, 1 empat i 0 derrotes invictes de moment, però quan la setmana vinent s'hauran de tornar a posar les piles, ja que els dos equips de dalt que s'estan disputant el liderat amb el Don Bosco no van fallar, com ara veurem, especialment aquest Club Futbol Bufalà, que tampoc ha perdut fins ara i que ara mateix és líder en solitari amb 19 punts després de 7 jornades disputades. És líder en solitari perquè, com dèiem, el Don Bosco descansava aquesta setmana. Anem a veure, doncs, la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 20 a la 7a jornada de la juvenil segona divisió. Escola Esportiva Guineueta 0, Can Buixeres B 3, Unió Esportiva Sant Andreu E 1, Fundació Futbol Badalona B 4, Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B 2, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 5. Van portar els visitants aquest derbi de l'Hospitalet. Més marcadors, golejada de la penya barcelonista Barquino per 5-1 davant l'Atlètic Hospitalense B. Déu-n'hi-do, eh? Cada setmana on hem pensat molts equips de l'Hospitalet en aquest grup de juvenil. I dos marcadors més, Fundació Club Esportiu Júpiter B 2, Escola de Futbol Premier Barcelona C 2, i la victòria també per 5-1 del Bufalà davant del Diagonal Club Esportiu B. Victòria, com dèiem, 5-1. Deixem el futbol amateur, deixem el futbol 11, deixem la gespa artificial, anem cap al parquet, canviem la mida de la pilota, la reduïm, anem cap al futbol sala, anem a parlar del nostre estimat Club Futbol Sala Eixample, anem a parlar dels negri i vermells, dels del Santa Isabel, que una jornada més han defensat i de quina manera els seus colors i l'orgull a eixamplir. Els juvenils, anem a destacar aquesta setmana amb unes pinzellades el més destacat. No repassarem tots els marcadors en aquesta ocasió, però sí el més destacat. I és que pel que fa a la base, els juvenils van tornar a donar una gran impressió i van tornar a fer 3 de 3 de victòries en una tarda de diumenge que va ser fantàstica al Santa Isabel i que va permetre al juvenil B alçar-se fins al liderat. Volem destacar també que la Libi C i l'infantil C del Club Futbol Sala Eixample es mantenen invictes després de dues noves golejades a casa al Temple, al Santa Isabel. I per últim, però no per això menys important, que la base femenina també es va recuperant amb un triplet de victòries i per tant tots tres equips guanyen i fan que continuïn, que es mantinguin a la part alta. I abans de deixar aquesta 23a edició de l'Eixample Esports, volem recordar i amb molt d'orgull, com ja havíem comentat, que alguns dels nostres jugadors i jugadores estan participant en els partits de les seleccions catalanes, en els entrenaments, més ben dit, tot i que alguns d'ells, com ja hem anat explicant, ja han debutat. I és que en les últimes setmanes un total de 18 eixamplins i eixamplines han participat en els entrenaments de les seleccions catalanes de la Federació Catalana de Futbol. D'aquests 18, fins a 6 d'ells són porters i porteres de la base que, com dèiem, han format part d'aquests entrenaments específics amb les seleccions quadribarrades, amb les seleccions catalanes. I per altra banda, la resta, per tant, una onzena de negrivermells i negrivermelles ho han fet com a jugadors de camp en les primeres sessions de cada selecció. Tenim jugadors, com dèiem, a la sub-19, el Martí i el Martín, que ja han parlat algunes setmanes d'ells, i també tenim jugadors tant a l'Alevi A com a l'Infantil A com al Cadet A d'aquestes seleccions catalanes. I, a més, interessant això també, tenim a l'Anna Muni, a la responsable de porters i porteres de la base dels negri i vermells dels equips del Club Futbol Sala Eixample, que també ha col·laborat com a entrenadora dins d'aquestes sessions de les seleccions catalanes. Per tant, representació top del Club Eixamplí, tot un orgull negri i vermell. I amb aquestes grans notícies, havíem començat amb una mala notícia com és aquestes incidències a l'enllumenat de l'escola industrial, doncs ho acabem ben amunt, veient que hi hagi llum o no, al Santa Isabel no falten bons representants en aquest cas que també ens representen fins i tot a les seleccions catalanes. Així doncs, només recordar-vos, com cada setmana, que a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio podeu trobar la secció d'Eixample Esports, on podeu recuperar tota la resta de programes des del primer fins al 23è. Per tant, ens podeu escoltar, com sempre, de dimecres a divendres a Eixample Barcelona Ràdio en directe, i podeu recuperar el podcast, com dèiem, tant d'aquest programa com de tota la resta, a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Sense més, un servidor, Jordi Gaia, el que us anava a convidir, a convidar, com estem avui, que si us voleu fer seguidors i seguidores també del programa, podeu seguir-me a mi mateix a les meves xarxes socials personals, per on anem informant de tant en tant de l'actualitat esportiva del districte. Ens podeu seguir via Instagram a @JordiGallagas i via Twitter a @@JordiGaia. Sense més dilacions, doncs, un servidor, Jordi Gaia, el que ha presentat una setmana més la informació esportiva de l'Eixample, aquest Eixample Esports, i que us encoratja a seguir-nos escoltant la setmana vinent. Una fortíssima abraçada i fins llavors, a cuidar-se tothom.
Eixample Esports, amb Jordi Gaia.